teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up.
Pop-Up en directe des del 3er Congrés de Competències Digitals amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. Des de, sí, el 3er Congrés de Competències Digitals, som al 22 arroba, a l'edifici mediàtic, al Cibernàrium de Barcelona Activa. Portem un matí ple de xerrades interessants. La societat, els ciutadans, el sector de l'educació, el sector de la salut, hem de tenir competències digitals. Avui estem fent aquesta lliga contra i lluitant contra la bretxa digital. I avui hi ha un munt de expertesa que aquí han anat explicant al llarg d'aquest congrés de quina manera hi podem fer front. Durant tot el dia s'hi fa aquesta jornada centrada en aquesta tercera edició, on a més s'hi ha de posar ètica en aquestes competències digitals. Una mica és un congrés com el que fem cada dia al Pop-Up, perquè també s'han fet un munt d'exemples, i el que volíem fer avui aquí en directe en aquest auditori és fer continuar fent el programa que fem cada dia, perquè els dimecres fem Kahoot i han dit no, ja que la ludificació, la gamificació, quan s'expliquen coses digitals és important, doncs no podem deixar de fer aquest Kahoot. Bé, saludem el nostre chatbot, que és el Núvol, i per tant també és aquí. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Sé que portes un matí molt intens moderant tota la jornada. Ara, moment de relax. Al Pop-Up jugarem. Jo sóc aquí, al Núvol, pel que necessitis.
Doncs bé, tinc l'Enric, el chatbot, pel que necessiti. També us tinc a vosaltres. Crec que el Kahoot ja té molt de moviment. I també tinc en Joan Arenyes. Hola, Joan, com estàs?
Hola, Mariola, molt bé.
Aquí, en aquest Congrés de Competències Digitals, has fet un Kahoot especial per aquest dia, no?
I avui farem una cosa que permetrà als oients del Pop-Up saber quina mena de preguntes i quin és el nivell de l'avaluació de competències digitals que es pot fer, perquè ens hem basat en un d'aquests exàmens per fer el Kahoot d'avui, que és més breu perquè avui tenim molta teca, i serà només de 6 preguntes basades en una avaluació de competències digitals. Com sempre, podeu jugar els que esteu aquí a l'auditori o els que sou a casa escoltant-nos, i la manera de fer-ho és l'habitual: entrar a kahoot.it i posar el codi per jugar avui, que és aquest: 940-11-90. 940-11-90.
Avui tinc la sort de tenir grans pantalles al meu voltant, perquè estem aprofitant aquest auditori, i per tant ja veig que hi ha el 4x4, avui també juga la Lourdes. Ui, mireu quanta gent acaba d'entrar. Jordi Trequi,
no?
Espera't, que vull llegir els noms, que avui els veig, que mai els veig i avui els estic veient. Que bé, que bé. Bé, tenim un lot de xocolates Virgínies per aquella persona la més ràpida, la que tingui més competències digitals de Catalunya. Avui diríem que amb aquest Kahoot estem buscant la persona que té més competències digitals, amb algunes preguntes d'aquest certificat que us podeu treure per si teniu una nova feina, voleu noves habilitats, doncs tenim un certificat. No només hi ha certificat en català, sinó que també hi ha un certificat de competències digitals. Això us ho explicarem al llarg d'aquesta setmana. Codi.
Avui 6 preguntes sobre competències digitals. El codi per entrar, per jugar amb nosaltres, allà on siguis, kahoot.it, has d'entrar aquest pin: 940-11-90. 940-11-90. Hi ha premi o no?
940-11-90, lot de xocolates Virgínies, que ho dic per segona vegada.
Endavant.
I dir-vos això, no?, que podeu jugar. Per tant, jo crec que el que hauríem de fer ara és anar per feina.
Pop-Up en directe des del 3er Congrés de Competències Digitals amb Mariola Dinarès.
Pérez, l'Albert Castellví, la Sílvia Creus, la Marta Cristià, la Marisa Gil, la Isabel Romano, l'Aina Ostrell, avui a l'estudi, José Antonio Muñoz, la Montse Duran i el Víctor Lorenz al control central, qui us parla, Mariola Dinarès. I avui també aquí estem fent el programa també en streaming a través de Barcelona Activa. Avui som al Cibernàrium, som a la Barcelona Activa, a l'Auditori, en aquest tercer congrés de competències digitals. Per conduir un cotxe cal passar un examen per obtenir una llicència que acredita que coneixem les normes bàsiques. De la mateixa manera, l'avaluació de les competències digitals acredita la nostra capacitat d'utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació en les tasques de la vida quotidiana, a l'escola, a la feina o al lleure. En Jones ha hagut, hem aprofitat per recuperar el Drive My Car de The Beatles 1987. Yes, I'm gonna be a star. 40, 11, 90 per un Kahoot Express, 5 preguntes, a veure qui de vosaltres... Ah, són 6?
Són 6.
6 preguntes.
Número parell.
A veure qui de vosaltres... A veure, estem buscant la persona de Catalunya més capacitada digitalment. Que queda bé dir-ho així?
Exacte. Som-hi, doncs, va.
Va, Mariví, 3, 2, 1, llança'ns-ho.
El pop-up també el fas tu. Participa. Comença el Kahoot de Joan Arenyes.
Ja sóc dins, per tant, quan vulguis, Joan, primera pregunta.
Som-hi, tots a punt per aquestes 6 preguntes sobre competències digitals. Aquí va la primera pregunta. Què és un moderador informàtic? Primera opció, el proveïdor d'accés a internet que hem contractat. Segona opció, qui s'encarrega de validar dades bancàries. Tercera opció, usuari amb capacitat per editar i esborrar missatges d'un fòrum. O quarta opció, espai web on es recullen suggeriments dels clients.
Va, 30 segons.
Som-hi!
Moderador informàtic és la pregunta que us fèiem amb aquestes 4 opcions: el proveïdor d'accés a internet que hem contractat, qui s'encarrega de validar dades bancàries i quina és la resposta correcta, Joan?
Doncs la gran majoria sou vàlids.
Sí, ho heu fet bé.
Perquè tothom meu, o pràcticament tothom meu respost, el botó groc, que és un moderador informàtic, és l'usuari amb capacitat d'editar i esborrar missatges d'un fòrum.
Doncs va, anem a veure quin és el rànquing, qui va primer en aquest moment.
El rànquing queda d'aquesta manera. En primer lloc hi ha AMG1234, segon Rosella, tercer Carles Camps, quart Miquel de la Mel i cinquè Víctor Zaer.
Va, anem a la segona pregunta.
Segona pregunta, quin element ens indica que estem en un lloc web segur? 4 opcions, HTTPS en algun lloc de l'adreça web, segona opció, icona de cadenat a la barra de navegació, tercera opció, la paraula secure al final de l'adreça, o quarta opció, una icona de cadenat al títol de la pestanya del navegador.
Doncs,
temps.
Ara us apareix la pregunta. Quin element ens indica que estem en un lloc web segur amb 4 opcions?
El botó vermell és HTTPS en algun lloc de l'adreça web. El botó blau és icona de cadenat a la barra de navegació. El botó groc és la paraula secure al final de l'adreça. I el botó verd és icona de cadenat al títol de pestanya del navegador. Quina és l'opció correcta? Queden 6 segons.
I sona el gong, per tant, s'ha acabat el temps. Quina era la resposta correcta?
La resposta correcta era el botó blau. L'element que indica que estem en un lloc web segur és una icona de cadenat a la barra de navegació.
Bastant bé, no?
Déu-n'hi-do.
Estaven entre el vermell i el verd, i el blau. Entre el vermell i el blau. I anem al rànquing, doncs?
Vinga, anem al rànquing, que queda d'aquesta manera. En primer lloc hi ha MB-SICA, Víctor Zaire segon, Pero Casen tercer, quart Botifarró Boter, i cinquè, Joan Arenyes.
Mira, ja t'han batejat. No ets tu perquè tu no jugues. Va, anem a la tercera pregunta de 6.
Tercera pregunta de 6. Utilitzaràs un calendari compartit quan vulguis? Primera opció, permetre la comunicació simultània en un grup de treball. Segona opció, facilitar l'enviament de fitxers a un grup de treball. Tercera opció, agilitzar la comunicació d'un grup de treball. O quarta opció, facilitar l'organització d'horaris d'un grup de treball. Temps.
Va. Estem a la meitat del nostre Kahoot de competències digitals. Utilitzaràs un calendari compartit quan vulguis, permetre la comunicació simultània, facilitar l'enviament de fitxers, agilitzar la comunicació d'un grup de treball o facilitar l'organització d'horaris d'un grup de treball. S'ha de llegir bé i s'ha de fer bé, això, eh? Queden, res, pocs segons, ja?
Avui, recordem, són preguntes basades en un test de competències digitals, eh? Una avaluació.
Va, s'ha acabat el temps.
Mira.
Quina era la correcta?
La opció verda.
Oh, que cracs.
La gran majoria ho heu respost correctament, cosa que vol dir que sou molt competents digitalment, perquè la resposta utilitzaràs un calendari compartit quan vulguis, facilitar l'organització d'horaris d'un grup de treball al botó.
Molt bé, hi ha molt crac, avui jugant aquí
doncs, sí,
al Kahoot, tots tenen el certificat gairebé. Va, anem a veure el rànquing.
Rànquing que queda d'aquesta manera. En primer lloc hi ha MB-Sica, Pero Casen segon, Víctor Zaire tercer, quart Joan Arenyes i cinquè Botifarró Boter.
Doncs bé, música en primera posició, anem a la quarta pregunta.
Quarta pregunta de 6. Què és la tecnologia d'igual a igual peer-to-peer, P2P? Primera opció, tecnologia per intercanviar informació de forma directa entre usuaris. Segona opció, sistema de distribució de senyals de televisió i vídeo. Tercera opció, tecnologia per reproduir en temps real. O bé, quarta opció, és una tecnologia de transmissió de veu. Temps.
Especial des del tercer congrés de competències digitals. Quan acabem el... Sabeu més coses d'aquests certificats que anem explicant així mentre juguem al Kahoot, sabeu més coses després que parlarem amb algunes de les persones que elaboren i promocionen aquests certificats. Va, s'ha acabat el temps i a veure si sabíeu aquesta. Ui, molt bé, hi ha nivell.
Hi ha nivell. Primera, la primera opció era la resposta correcta, el botó vermell. La tecnologia d'igual a igual peer-to-peer és la tecnologia que ens permet intercanviar informació de forma directa entre usuaris. Gairebé tothom ha respost correctament, eh?
Doncs sí, gairebé tothom. Anem a veure el rànquing. Si continua música en primera posició...
Ah, clar, música. Música escrita MB baixa.
És clar, MB baixa, però és música, diríem.
Primer lloc, segon lloc, Pero Casen, tercer, Víctor Zaire, quart, Joan Arenyes, i cinquè, Botifarró Boter. Jo diria que no hi ha hagut cap canvi en aquests cinc llocs del rànquing.
Doncs bé, ens queden dues per acabar el Kahoot d'avui. Recordar-vos que heu de fer una captura de pantalla quan Kahoot us diu que sou els guanyadors, els de les primeres posicions, perquè així és el podem fer l'intercanvi per aquest lot de xocolates Virgínies. I avui no haureu de trucar, sinó que haureu d'enviar un correu electrònic al guanyador al popup@catradio.cat. Després us ho recordo. Va, anem a la penúltima pregunta.
Cinquena pregunta. Si vols compartir un document amb altres col·laboradors per editar-lo conjuntament, què és més eficient? Primera opció, pujar un document al núvol. Segona opció, compartir el document a una xarxa social. Tercera opció, utilitzar una aplicació d'ús comú i compartir el document. O bé, quarta opció, enviar el document per correu electrònic als altres col·laboradors. Temps.
Si vols compartir un document amb altres col·laboradors per editar-lo conjuntament, què és més eficient? A veure si...
Botó vermell, pujar un document al núvol. Botó blau, compartir el document a una xarxa social. Botó groc, utilitzar una aplicació d'ús comú i compartir el document. O bé, botó verd, enviar el document per correu electrònic als altres col·laboradors. Queden 15 segons.
Ara que estem tan acostumats a treballar des del núvol, quina és l'opció que hauríeu de fer, la més correcta, per poder-lo evitar d'altra banda? Va, s'acaba el temps i mirem quina és l'opció. Quina és la solució?
La resposta correcta, aquí hi ha hagut varietat entre la primera i la tercera, i l'opció correcta és l'opció tercera, el botó groc, per compartir un document amb altres col·laboradors per editar-lo conjuntament, cal utilitzar una aplicació d'ús comú i compartir el document.
Ah, jo aquesta l'he fet bé, aquesta l'he fet bé. Les altres opcions també són possibles compartir, però clar, aquesta seria la més adequada segons la certificació. Anem a veure el rànquing, si hi ha música encara en primera posició.
No, atenció.
Botifarró, a tope.
Botifarró Boter, puja al primer lloc.
Botifarró Boter, a primera posició.
En segon lloc hi ha un que es diu 3, al tercer lloc baixa música, quart per Calçot Furiós i cinquè per Caliquenyo.
Mira que diem que us poseu el vostre nom real, però no hi ha manera.
Són males persones.
Botifarró Boter, en primera posició, lidera el nostre rànquing, i anem a la pregunta clau, que és la sisena.
Avui no, avui no hi ha captura.
És que no m'estàs escoltant.
Bueno, jo ho dic per...
Ho acabo de dir. Va, captura de pantalla quan el Kahoot... Avui estem... És que, a veure, ho expliquem, això de la ràdio, és que avui és molt fort, eh? Que nosaltres sempre ho fem a la intimitat, això, però avui estem amb gent mirant, amb pantalles al voltant...
A veure, aquests senyors pensaran que fem qui sap què.
Doncs sí que ho fem. Bé, anem a veure l'última pregunta. Kahoot, feu una captura, perquè serà la manera que fem aquest trueque, aquest intercanvi. El José Antonio Muñoz ja ens està fent aquí els senyals.
Està fent l'onada, ens està fent l'onada.
Diu, matrimoniades, matrimoniades, sí.
Va, Maria, la que t'ha impressa.
No, que li agrada que ho fem, això. Li agrada que ho fem, això. Va, anem a l'última pregunta del Kahoot.
Va, última pregunta del Kahoot, atenció. Captura, que guanyi.
Ah, captura, que guanyi.
Sisena, eh? Avui només hem fet sis.
La de xocolates Virgínies.
Atenció, abans d'instal·lar una aplicació a l'ordinador, primera opció, comprovaràs que els requisits del PC són els que indica el fabricant del software. Segona opció, reiniciaràs l'ordinador perquè no hi hagi cap aplicació funcionant. Tercera opció, faràs una còpia de seguretat de tot l'ordinador, que no està mai de més. O quarta opció, instal·laràs un tallafocs per evitar que es connecti a llocs web maliciosos. Tem!
Ai, va, això s'ha de pensar molt, això. 30 segons per pensar-vos. Abans d'instal·lar una aplicació a l'ordinador, què faràs? Donem 4 opcions. Es tracta de triar el que faràs. Comprovaràs que els requisits del PC són els que indica el fabricant. Reiniciaràs l'ordinador perquè no hi hagi cap aplicació funcionant. Faràs una còpia de seguretat de tot l'ordinador. O instal·laràs un tallafocs per evitar que es connecti a llocs web maliciosos. Quina és la recomanació? Quina és el més important?
No descartem que hi hagi algú que faci les 4 coses, eh?
Sí.
Que no caldria.
Hi ha gent per tot.
O cap d'elles.
Va, s'acaba temps. S'acaba el temps. I què? Com ha anat això?
Doncs la gran majoria sou conscients de què cal fer abans d'instal·lar una aplicació a l'ordinador. Què és? Comprovar que els requisits del PC on vols instal·lar-lo o l'ordinador són els que indica el fabricant del software. Cosa que a vegades no ho fem i ens trobem amb sorpresa.
És molt fort. O sigui, la majoria de gent ho ha dit bé, eh? Home. Aquí tenim un nivell, ja.
Competències digitals, tots.
Moltes competències digitals de la gent pop-up, la gent que ens està escoltant avui aquest Kahoot especial que estem fent des del 3er Congrés de Competències Digitals. Per tant, ara ja no és que anem a veure el rànquing, ara ja anem a veure el podi.
El podi.
A veure qui són els guanyadors. Alerta, va, mirem-ho.
Som-hi, aquest és el podi del Kahoot d'avui de 6 preguntes sobre competències digitals. El tercer lloc és per música.
Música en tercera posició.
Segon. Tres.
Tres és segon.
I el primer és...
Botifarró Boté, doncs, guanya el nostre Kahoot d'avui que fem aquest especial des d'aquest Congrés de Competències Digitals. Per tant, Botifarró Boté, hauries d'enviar-nos un correu popup@catradio.cat, popup@catradio.cat, adjuntant, doncs, això, el certificat de Kahoot conforme ets el nostre guanyador. I per tu, un lot de xocolates Virgínies, que és el nostre col·laborador del Kahoot cada dimecres, i fem aquest regal. Moltíssimes gràcies a tothom que s'ha connectat avui. No n'hem fet 10, n'hem fet 6, especial perquè tenim ganes de parlar, i ara que ja sabeu que existeixen uns certificats, parlar una mica més d'aquestes competències digitals.
Jo me'n vaig, no?
Sí, Joan. Va. Molt bé, eh? Molt bé. Ara veig que podem portar el Kahoot per Catalunya, eh?
Sí.
Que fem la ruta del Kahoot, podem
on,
fer.
On tour.
De fet, el núvol permet això. La Isabel Romano diu que sí. Fem el Kahoot on tour. Bé, ara vosaltres us faig avui la consulta de 2/4, que alerta. El Kahoot dona 4 opcions. El certificat actiu que dèiem abans també dona diverses opcions. I avui us preguntem, a la consulta de 2/4 concretament, què prefereixes? Un examen tipus test o un examen pregunta-resposta oberta? Què prefereixes? Aquesta és la pregunta que us estem fent avui a través de xarxes. Ho fem a través de les xarxes del Pop-Up. Som Pop-Up Cat Ràdio, Instagram, Facebook i Twitter. Esteu responent a la pregunta d'avui. És la consulta de 2/4. En un examen, què prefereixes? Tipus test o pregunta oberta? Mira, jo ja em mullo. Jo sóc més de pregunta oberta perquè tinc capacitat d'enrotllar-me, no ho sabeu prou. Però avui estic intentant definir-me a la feina. Va, una pausa i sabem què preferiu. Si un test o una resposta oberta.
Pop-up amb Mariola Dinarès. Et posem a prova. En directe des del 3er Congrés de Competències Digitals.
Què prefereixes? Examen tipus test o amb alguna pregunta oberta? Què prefereixes, exàmens tipus test o amb pregunta oberta? Diríem que són les dues tipologies quan et vas a examinar, no? Hi ha gent que prefereix test, pregunta oberta. Jo deia pregunta oberta, però sembla que Catalunya ha dit ja què prefereix. Connectem amb la redacció Pop-Up. Hola, Sílvia Creus.
Hola, bon dia, Mariola.
Crec que la majoria... la gent vol tipus test, no?
Sí, sí, sí. Van a... bueno, sempre amb l'opció fàcil, però també té el seu risc, perquè els tests que resten també fa patir molt. Però el 100% a Facebook diu que tipus test, el 80% a Instagram i el 61% a Twitter. O sigui, no hi ha dubte, Catalunya està per l'examen
tipus test. Ha guanyat l'opció tipus test. També hi ha alguns comentaris que han fet, no? La gent pop-up a les xarxes socials.
Sí, per exemple, el Carles Quintana diu: si et saps el tema de memòria, sens dubte un test és el millor. Però, és clar, hi ha les respostes trampa pels que no ho tenen tot clar.
Clar.
El Miquel diu: com a professor els prefereixo de pregunta oberta perquè forcen a l'alumnat a escriure, que cada dia ho fan menys. Tot i així, és més feina per corregir. Diu: ah, i per no fer exàmens de test amb males intencions, m'acaben resultant massa fàcils. A la pràctica, no tant. La Mercè Recio diu: s'hauria de tenir en compte la comprensió lectora de cadascú per poder escollir. I la Montse Rodeja diu: depèn de què vulguis examinar. Si vols que demostrin què saben sobre un tema, millor tipus test. Si han de demostrar què han entès o com redacten, millor desenvolupar. I per Rus33 diu: pregunta oberta, les coses clares.
Clar, jo no havia pensat massa en els professors, no? I les professores, però clar, a l'hora de corregir tipus test deu ser més fàcil, no? O sigui, que no pas l'altre. Bé, ho dic perquè estem aquí en el tercer congrés de competències digitals, hi ha molts educadors. Bé, i de què va la conversa avui social a les xarxes? Quins són els trending topics? Quines són les tendències?
Doncs mira, es parla de la derrota del Barça a Milà, és tendència Europa League, que és la competició on anirà a petar si queda eliminat de les Champions. També és trending topic Xiaomi 12T Pro, perquè la firma xinesa va fer un esdeveniment en directe per presentar els seus nous productes, on ha destacat aquest telèfon amb una càmera de 200 megapíxels. També és tendència el nom de l'streamer Jagger. L'han descobert al món del cor, perquè des de la revista Lectures s'ha publicat que és la nova parella de Laura Escanes, acabada de separar de Risto Mejide. O
sigui, mira, li demanarem vegada... demà en el rock del dijous, és el nostre dia dels creadors digitals, que ens faci un perfil de qui és Jagger. Deve
sí,
ja el coneixem.
Cada dia
perquè...
és més transversal, això.
Ara és el que va atonyinar, diríem, anar a la gran ballada a Bustamante, però volem saber més coses.
Veus? Tot lliga, tot lliga.
Sí.
Un altre nom del dia, Elon Musk. Ara sí que vol comprar Twitter per 44 milions. Ha fet un tuit enigmàtic, Elon Musk, on diu: comprar
no vol
Twitter
judici,
és un accelerador...
ja ho veig.
Perdona?
Que no vol judici.
Ah, clar, clar, no vol judici. Uh-huh. Doncs ha fet un tuit enigmàtic on diu: comprar Twitter és un accelerador per crear X, l'aplicació definitiva. Potser és una broma, o coneixent aquest home, doncs potser no. I per acabar, es comenten també les llargues cues de fins a 40.000 jugadors als servidors d'Overwatch 2, les primeres hores després que s'hagi activat el joc. Primer, Blizzard assegurava que es devia a l'expectació i a la quantitat de gent que volia jugar, però després va parlar d'un possible atac maliciós.
Bé, doncs això, gràcies, Sílvia. És la redacció ens ha posat una mica al dia de l'actualització i ara hem de saber què passa amb aquestes certificacions. Bueno, dir-vos que ja tenim guanyador del Kahoot, es diu Guillem Font, el botifarró es deia Guillem, és el guanyador del Kahoot, el botifarró boter, i per tant, doncs, Guillem Font, per tu, un lot de xocolates Virgínies. Va, anem també per treure profit d'aquest congrés, que estem en aquest congrés de competències digitals, des del Cibernàrium de Barcelona Activa. Ja us hem posat a prova amb algunes preguntes sobre competències digitals i ara us volem explicar de què serveix acreditar-se en aquestes competències, com demostrar-les i com formar-se per adquirir-les. Durant aquest matí que s'han fet un munt de xerrades on totes acabaven dient: és que aquesta eina està molt bé, és gratuïta, sisplau, expliqueu que existeix. Hi ha aquest centre per poder tenir, no, per fer alfabetització digital, que la gent sàpiga que existeix això, no? I per tant, la feina de divulgació és una feina que ens toca molt de prop i la volem fer. En Ricard Faura és tecnoantropòleg, és el cap del Servei d'Inclusió i Capacitació Digital del Departament de la Vicepresidència de Polítiques Digitals i Territori, secretari del Consell Rector de la acreditació de competències antic. Hola, Ricard, què tal, com estàs?
Hola, molt bon dia.
T'he vist aquí concentrat amb el Kahoot. A veure, la gent ho sabia bastant, no?
Sí, m'ha sorprès el bon nivell que té la gent, sí, sí.
Bé, nosaltres dèiem això, no? Són algunes de les preguntes que es fan en aquesta acreditació ACTIC. Explica una mica, per a tota la gent que ens escolta, les 80.000 persones que ens escolten al pop-up, per què serveix?
Amb l'acreditació es va fer amb la idea de poder demostrar d'alguna manera les competències que té un ciutadà amb l'ús de la tecnologia. Tots sabent que demostrar les competències, la manera menys adequada és amb un test o amb un examen, no? Però això ha servit per detectar necessitats formatives, com ens comentarà la companya Pilar, no? Però ha servit també per impulsar i accelerar un procés de formació i capacitació del ciutadà amb competències digitals, sobretot per l'oportunitat que es va incorporar al seu dia de, per ser treballador públic, doncs, puntua el fet de tenir aquesta acreditació, i això ha servit una mica com a impuls.
Què s'ha de fer per aconseguir-la?
Per aconseguir-la? Hi ha dos parts. Una, si tens els coneixements, si no els tens abans t'has de formar i abans de presentar-te, no? Si ja els tens, directament pots anar a la web de l'ECTIC i anar allà a buscar, a sol·licitar un dia i un lloc per poder passar la prova. Una vegada ho has sol·licitat, el dia que has fet la reserva, en aquell centre, en tenim en aquests moments uns 440 a tot Catalunya, doncs pots anar allà, passar la prova, i si aproves ja...
És presencial, però, llavors.
És presencial.
D'acord. Sí. I, Ricard, al llarg d'aquest matí tu has presentat el pla de xoc, no?, de la Generalitat contra la bretxa digital, no?, que és un dels problemes. Jo dic que aquest any 2022 serà l'any en què parlarem de metavers i de bretxa digital, i dius, quina incoherència, no?, però és que són les dues coses realment importants, no?, mirar cap al futur i també, no?, acabar amb la bretxa digital, no? Explica'm així com un resum d'aquí, perquè vosaltres us focalitzeu amb la gent gran, sobretot, no?
Sí, com que l'objectiu ens el marquen, diguem, des del mateix projecte, i ens marca capacitar a 90.000 persones en risc d'exclusió digital, el que vam veure primer, que el col·lectiu que més ha patit en aquests darrers mesos, anys, tot el tema de la pandèmia, era sobretot el col·lectiu de gent gran, i per també tenir una estratègia unificada i uns criteris i uns continguts unificats, hem prioritzat dintre d'aquestes 90.000 persones 80.000 com a mínim del col·lectiu de gent gran. D'alguna manera per ajudar a fer a trencar aquesta bretxa digital que han patit, per desgràcia, molts avis i molts pares nostres, no?
Sí, ja ho dèiem aquesta setmana, no?, amb alguns fils que s'havien fet viralitzat per Twitter, no?, de gent amb problemes a l'hora de fer l'administració, de fer coses burocràtiques, que a vegades l'única opció és en digital, no?, i potser en lloc de deixar-ho de fer, potser de capacitar, no?, digitalment, perquè puguin tenir això, no?
Clar, aquí també, també és un problema de l'administració, també, sí. O sigui, no, hem de donar també alternatives, d'alguna manera, de gent que no té per què tenir aquestes competències, aquests coneixements, que també pugui fer la tramitació com qualsevol altra. I de la mateixa manera hem de facilitar que aquests tràmits siguin àgils i que tothom els pugui fer de manera digital, no?
Sí, una de les gràcies, diríem, que té aquest congrés és que està organitzat per diverses institucions i que s'han unit fort. Forces, no? Està organitzat per la Generalitat, per Blanquerna, la UOC, Barcelona Activa des de l'Ajuntament de Barcelona, i això, que sembla una obvietat, de vegades no és tan fàcil. Barcelona Activa ha presentat un nou test interactiu i gratuït que mesura el grau de competències digitals, no? Dèiem, com puc saber que puc anar a treure'm el certificat? Potser primer t'has de fer aquesta avaluació, no? En Fèlix Ortega és el director general de Barcelona Activa, la Pilar Roura és la responsable dels projectes de formació. Hola als dos. Fèlix, suposo que és important, no, això, no, de dir, jo dic, unir forces, que de vegades no, que les administracions es posin de diversos colors, el que sigui, es posin d'acord, no és fàcil, no?
No és fàcil, però crec que aquí compartim molts objectius, diguéssim, de país, que és lògicament formar, capacitar i construir o ajudar a construir aquesta societat i aquest teixit econòmic més competitiu en termes digitals, i per tant estem unint moltes forces en aquest àmbit o amb altres també, per exemple, doncs, vinculat a aquest tipus de tecnologies més disruptives com el Deep Tech, amb el que estem col·laborant molt també, doncs, entre administracions.
Mira, la Pilar, la xerrada m'ha agradat molt, la teva xerrada, la teva exposició, perquè anaves com de cara a barraca explicant... Mireu com avaluem, no? I posant exemples, que això és una cosa que a mi realment m'agrada, no? En què consisteix aquest test? Perquè em fa l'efecte que, com estaves explicant com és aquest test d'avaluació, a banda de que hi ha algoritmes, és una cosa treballada de fa temps i és ben feta, no?, amb la tecnologia d'ara, d'actualment, no?
Sí, exactament. Nosaltres a través de la nostra experiència i la necessitat que teníem de fer una millora, la millora contínua en la que treballem permanentment per oferir activitats de formació tecnològica que estiguin al màxim d'adaptades a les demandes de, tant de les persones com a les demandes de les necessitats reals del que representa utilitzar la tecnologia per les persones. Doncs vam decidir implementar nosaltres mateixes aquesta eina, aprofitant tot el nostre coneixement i poguent posar doncs, en valor els perfils de les persones amb les que estem treballant i en funció d'aquells perfils buscar quin tipus de preguntes es podrien ajustar millor i sobretot creant primer de tot un mapa de competències digitals. És a dir, el primer que vam fer va ser establir una base comuna, que és la que compartim amb els companys de l'Àctic de la Generalitat, un sol mapa a través del qual doncs, hem elaborat un test en el que, passant per una sèrie de preguntes, pots tenir un informe de resultats sobre quin és el teu nivell d'assoliment de cada una d'aquestes competències i a partir d'aquí accedir a una recomanació d'activitats de les que estem oferint en el Cibernàrium de Barcelona Activa.
És interactiu i gratuït, però explica'ns una mica ja què s'ha de fer. Si algú ara diu, jo vull avaluar-me, no només amb el Kahoot que hem fet, sinó jo em vull avaluar i quin nivell tinc de competències digitals, què he de fer?
Primer de tot accedir a la web del Cibernàrium. Allà hi ha un banner, però també us dic l'adreça, que és cibernàrium.cat/competències-digitals. D'aquesta manera pots accedir directament a una pàgina en la que hi ha l'explicació d'en què consisteix aquest test d'avaluació i accedir a fer-lo. El primer que s'ha de fer, si no ets una persona usuària de Barcelona Activa, és donar les teves dades per ser una persona usuària de Barcelona Activa. Això serveix perquè després nosaltres, quan fem les recomanacions, tinguem en compte aquelles activitats de formació tecnològica que ja ha fet aquella persona i, a més, els oferim que Barcelona Activa té un espai personal per cada una de les persones usuàries, doncs que en aquell espai hi hagi els 5 últims testos que hagin fet guardats, de tal manera que totes les persones poden veure quina és la seva evolució. Per tant, el primer seria entrar a la web, el segon donar-se d'alta i després, de forma molt fàcil, contestar les preguntes.
Clar, veiem que posa Barcelona Activa. S'ha de ser de Barcelona per fer-ho?
No.
Jo ho dic perquè ara m'estic imaginant algú que m'està escoltant. Mira, parlava d'Amposta abans, d'Amposta, i diu, ah, ja està, un altre cop parlant de Barcelona. No, o sigui, és per tothom. No,
és per tothom. És tecnologia per tothom i és un test pensat per tothom. Igual que les nostres formacions virtuals, doncs també tenen... Hi ha aquest accés, evidentment. El nostre focus és la ciutat de Barcelona, perquè som l'Ajuntament de Barcelona, però creem eines, evidentment, en el segle en el que estem, doncs que siguin accessibles per tota la població.
Fèlix, aquest test facilita molt un dels objectius principals de Barcelona Activa, que és fer match una mica entre empreses i persones que busquen feina, no? Qui creieu que s'adreça més a aquest test? O què espereu que el faci? O què heu pogut veure amb el poc temps que funciona, que fa que funciona?
M'agradaria pensar que és útil per un conjunt de la ciutadania i del teixit econòmic. És a dir, ens interessa que, evidentment, una empresa decideixi doncs, que els seus treballadors poden fer aquest test per poder tenir alguns elements d'avaluació. M'agradaria pensar que un petit comerciant també vol veure quin nivell, quines competències té i pensar també quin tipus de formació requereix en termes de màrqueting o en termes de ciberseguretat o de qualsevol cosa, i lògicament la ciutadania en general també, que cada cop és usuària de molts més serveis que són digitals.
I Pilar, què creus que la gent, i també Ricard també, o Fèlix, qualsevol dels tres, no? Ara ens veiem la global, o sigui, la transformació digital està tot arreu, el digital està tot als sectors, tot de la societat, no? On creieu que hi ha les mancances? Parlàvem del Ricard, parlaves de la gent gran, però bé, no tothom, perquè o sigui, hi ha gent gran jubilada tot el dia amb el Photoshop amunt i avall, vull dir, que controlen alguns camps de la digitalització, però tu, Pilar, on creus que tenim aquí el forat, o no sé si en un sector concret o un tipus de persones? Parlàveu de coses que tenen a veure amb també amb tema social, tema familiar, no? És molt social també el tema de la bretxa digital, no?
Sí, totalment. La bretxa digital, per començar, normalment respon a raons també socioeconòmiques, però està amb les famílies, però també està, és a dir, en diferents famílies, també està amb l'edat, també està amb el gènere, totes les dades que puguis interseccionalitzar et donen bretxa digital.
I a nivell de test, que heu detectat alguna cosa que us ha sorprès a nivell de gent que entra? Dius, oi, aquest tipus de persona no m'ho imaginava. O...
Val, és que avui el presentàvem al test. És a dir,
encara no està
aquí. Moment només hem fet proves.
Jo vaig per feina,
no,
a veure.
Encara no tenim les dades.
Doncs no, fa molt bona pinta. Doncs hem d'entrevistar d'aquí uns temps per saber com va això, perquè això també servirà per fer fotografia de com estem ara amb el tema de la bretxa digital, no? No?
Sí,
no,
exactament, per nosaltres és una base de dades molt potent, perquè tenim en temps real, és a dir, les persones que estan fent el test en aquest moment ens estan donant la informació de com estan al seu nivell de competències en aquest moment. Per tant, no hem d'esperar a fer un estudi, un informe que durarà X mesos i després tindrem uns resultats i llavors aquells resultats ja no, ja estaran obsolets, sinó que ho tenim en temps real, i això ens serveix tant per tenir aquesta temperatura, mesurar aquest baròmetre de com està la ciutadania, com per després nosaltres poder-ho aprofitar i oferir els serveis en funció d'aquestes dades.
Doncs molt bé, moltes gràcies a tots tres. Hem fet un tas, no? Avui estem en el tercer congrés de competències digitals. Es fan un munt de xerrades des de diversos sectors de la societat, educació, salut, la ciutadania, i s'estan donant eines, doncs, a això, per fer front a aquesta bretxa digital i posar-hi una mica d'ètica a tot plegat. Gràcies als tres.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Fem una petita pausa i avui coneixereu Genís Margarit.
Pop-up en directe des del tercer congrés de competències digitals amb Mariola Dinarès.
Ens vam trobar i vam ser present total el claspetec gloriós de l'equip. L'ara precís de la pluja tocant, sense tocar les fulles amb els dits. Vam enfilar-nos als arbres del bosc, ple de ciment, i vam ser dos ocells que fan el niu enmig del llamp i el tro, i estan bé i els dies van caient.
Pop-up, el programa de tendències digitals a Catalunya Ràdio, i som avui en directe des del tercer congrés de competències digitals a l'edifici Mediàtic, al Cibernàrium a Barcelona Activa. Us heu d'imaginar que estic avui fent un programa amb un estudi una mica diferent, amb una tauleta, amb l'ordinador a sobre, amb un escenari tot blanc on m'hi veig aquí una mica gegant amb una infografia. Bé, ell és Cesc Freixas, que presenta l'avançament del seu nouè disc, un treball basat en poemes musicats de l'autor sabadellenc Roc Casagran, que lluny ens diu l'amor, és una cançó vital i alegre que fa homenatge i bandera de la celebració amorosa quotidiana. Cesc Freixas, amb aquest Que lluny ens diu l'amor, direm nosaltres 2022. Aquest pop-up especial de competències digitals volia parlar amb un dels ponents, és en Genís Margarit. Ell és enginyer de telecomunicacions, expert en ciberseguretat, i la seva ponència es titula Mirada ètica sobre la seguretat i la privacitat en els dispositius mòbils. Hola, Genís, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Bé, amb el Genís jo tenia ganes de coincidir en el pop-up, perquè sí que ens hem trobat en xerrades sobre ciberseguretat, i jo vaig dir, Genís Margarit és carn de pop-up. Quan jo dic que és carn de pop-up una persona, és que va directe al gra, que explica, que no fa preàmbuls, i realment tu, i clar, a més parlant de mòbils, que és una de les coses que a mi m'apassiona. Clar, no puc fer spoilers perquè jo no t'he sentit encara, perquè això ha de passar encara.
Tenir fa.
No, però hem estat remenant per la web de la teva empresa de ciberseguretat i ens ha cridat molt l'atenció el concepte que tu utilitzes molt, que és el hacking ètic.
Sí.
Va, anem a explicar-lo.
Bueno, és molt senzill, eh? Una persona, per saber si li poden robar casa, si li poden entrar a casa, doncs ha de posar a prova les seves mesures de seguretat. I aleshores busques algú que, sense ser un lladre, se sàpiga els trucs dels lladres per veure, doncs, com està la finestra, com està la balconada, això, doncs, amb el teu sistema d'informació.
Clar, perfecte. Veieu com és carn de pop-up? Que les empreses i les administracions s'han de protegir, tots ho tenim molt clar, però també hem de fer com a usuaris, no? I això no sembla que estigui tan instaurat. Encara hi ha molt poca gent que faci accions concretes per protegir-se digitalment. Clar, aquí en aquest congrés estem parlant molt de bretxa digital. En ciberseguretat això ja és exponencial, no?
A internet estem sols. Estem sols i abandonats. Penseu que les últimes estadístiques, avui que s'ha anunciat l'operació de Twitter, oi?
Sí.
Les últimes estadístiques diuen que només el 4% dels usuaris de Twitter es protegeixen la geolocalització. Això és una falta d'autodefensa digital. Si no en prenem consciència nosaltres, el senyor Elon Musk no ens ho vindrà a dir, perquè aleshores els seus actius com a companyia doncs baixarien.
Tu veus, ja dones per fet, no?, que acabarà comprant Elon Musk Twitter, veig.
Per descomptat.
Sí, ho tens claríssim, no?
Tinc coll avall.
Ho tens coll avall. Jo dic, això és perquè no vol judici, o perquè vols dir que no... Mira, ara diu, és que ara m'has d'obert un altre meló. Però clar, diu, ara es dirà X, ara no es dirà Twitter, ara es dirà X. I què, faran el que vulguin amb nosaltres, no?
Bueno, al final és el que estan comprant, eh? Quan la gent parla del Big Data i quan es parla de l'enginyeria de la ciència de dades, doncs és saber fer mineria, extreure petroli, no?, de la nostra informació.
A mi m'agradaria saber quins són els teus hàbits, navegant, perquè clar, una persona que en sap tant de ciberseguretat es deu protegir d'alguna manera, no? Per exemple, no sé, ara preguntaré, cosa polèmica, WhatsApp sí o WhatsApp no?
Els meus hàbits són fatals. A casa m'odien. M'ho diuen, eh? Jo tinc una filla de tercer d'ESO, una altra filla primer d'ESO. Són els bitxos raros. Són els bitxos raros. Aleshores, jo no sóc un bon exemple. Perquè...
Però per què vols dir que els hi fas fer moltes coses en termes de seguretat? O les tens molt adoctrinades?
Les tinc amargades. Les tinc amargades perquè sé doncs, l'impacte i la conseqüència que això inevitablement tindrà per elles, no? I això doncs, em converteix en molt mal pare.
I llavors què? A quina edat han tingut mòbil les teves filles?
Molt bé, aquesta...
Ja fan les preguntes
no,
polèmiques.
Aquesta és la pregunta que apareix quan fem les jornades a les biblioteques.
Oh, sempre et pregunten això, ah, jo sempre jo dic de pena, no sé què dius tu.
Jo el que dic és que el més difícil no és preguntar-se si tindran mòbil o no tindran mòbil, sinó en el mòbil què s'instal·laran.
Ah.
D'acord? Aleshores, si és qüestió de tenir mòbil perquè tinguin el despertador i puguin rebre trucades...
O perquè tu els puguis controlar...
Aleshores, això no hi ha cap tipus d'inconvenient. Mm. Aleshores, és qüestió de buscar les conductes, els usos, no? Sempre es parla d'un màxim de 2 hores al dia, etc.
Quines accions hem de fer per assegurar-nos que tenim el mòbil protegit davant de possibles atacs o... No sé de què hem de patir tenint un mòbil. De què hem de patir tenint un mòbil?
Saps que tothom, quan es canvia el portàtil... No parlo massa de feina amb els amics, però quan em canvio el portàtil, no, li pregunto al Genís, escolta, quin antivirus em poso? I aleshores, quan em pregunten això, jo els hi faig la reflexió, com és que no m'ho vas preguntar quan et vas canviar el mòbil? Com és que en el mòbil no ens hi instal·lem l'antivirus? Per tant, aquesta seria la primera mesura. Si has arribat a la conclusió que necessites, per exemple, que es perqui en el portàtil, també el necessitaràs en el mòbil.
O sigui, tu recomanes tenir antivirus en el mòbil?
Rotundament.
Quin percentatge de gent ho té, això?
És que naveguem molt més pel mòbil que no pas pel portàtil.
Sí?
I tant.
I això no farà que vagi més lent, que a vegades ho pensem, o no? Jo faig de dolenta.
Clar. La gent té reticència, però més reticència hauries de tenir que un dia t'aparegués una pantalla en el mòbil de... el tens bloquejat. Et demanem un rescat. No? I tot fos perquè no havies pres la mesura preventiva.
Clar, molta gent pot pensar que les persones més vulnerables pel que fa a possibles atacs o riscos són la gent gran. Però a mi em fa la sensació que no protegir-se bé és una cosa molt genèrica i molt de totes les edats.
La gent més vulnerable és la que té més dependència d'internet. Aleshores, jo sóc d'una generació que si hagués de renunciar a la meva vida digital, professionalment no patiria massa. No patiria massa. Perquè encara tinc moltes relacions doncs, que depenen del face-to-face. Ara bé, com més jove ets, més probable és que la teva feina depengui d'una entrevista per internet, que les teves amistats depenguin de qui coneguis per internet i fins i tot que les teves relacions amoroses també depenguin de qui t'enamoris o qui t'estimis per internet. O sigui que la dependència és la clau.
I una cosa, el comportament que nosaltres tenim en digital ha de ser coherent amb la nostra vida fora, no? O sigui, al fons tampoc no és massa diferent, no?, el que fas en digital que el que fas al carrer, perquè hi ha vegades que potser amb algú no hi parlaries, però en canvi digitalment hi parles. Parles, no? Tu quan trobes diferència entre els dos camps?
Moltíssima diferència, home. Hi ha moltíssima diferència, eh? Tots ens atrevim a dir coses quan no estem cara a cara que no ens les atreviríem a dir, doncs en persona.
Clar, no? Però de vegades també ens falta una mica de coherència, no? O sigui, que ens comportem d'una manera en digital, amb riscos i, en canvi, no ho faríem mai en el carrer, una cosa així, no?
Part d'aquesta autodefensa digital que intentem promoure quan fem tertúlies o quan fem tallers també és decidir tenir una personalitat digital. Si ets una persona amable i positiva, sigueu sempre també doncs, en la teva vida digital. I és millor dir coses boniques i els moments d'ira doncs, retenir-los.
Quines les preguntes que et fan més a nivell de seguretat la gent del carrer?
Les contrasenyes. La gent està obsessionada amb les contrasenyes. I les contrasenyes han de morir. Hem d'anar activant el múltiple factor d'autenticació a tot arreu, que ja no s'escalfin més la xaveta amb les contrasenyes.
Clar, és que és veritat, tenim 50.000 perfils, 50.000 coses. Quan tu preveus un any en què desapareixeran les contrasenyes? Això és a curt termini, a mig termini?
Hi ha una tendència, si ho proveu i si us n'adoneu, de que cada cop que et registres en un lloc nou, sigui el telèfon que tinguis, que t'aparegui una alerta en el mòbil que et diu: escolta, vols que Apple et creï la contrasenya i te l'emmagatzemi? Vols que Google et creï la contrasenya i te l'emmagatzemi? És a dir, que cada cop erigeixen i apareixen més els clauers de contrasenyes. I això és una bona idea, perquè nosaltres com a serrallers som molt matussers. Nosaltres, si ens demanen que fabriquem la contrasenya amb el nostre magí, amb la nostra clepsa, no hi arribem gaire lluny. I en canvi els robots sí que són molt random, com diuen els moderns.
I llavors, tu quina és la proposta? Després de les contrasenyes, hi haurà una aplicació de multicontrasenya? Què hi haurà?
Hi haurà la clau de claus, no? Que aquella custodiarà totes les contrasenyes, que estaràs convençut que tens una contrasenya diferent en el Netflix, en el Spotify, en Amazon i al banc. I així el dia que hackegin a Amazon no hauràs d'anar al banc a canviar la contrasenya i no patiràs. És a dir, que hi haurà algú que ens ajudarà a tenir claus diferents a tot arreu.
I suposo que diu una vegada més que, sisplau, que la gent no posi la mateixa contrasenya a tot arreu.
Ni que posi la mateixa, ni que l'arrel sigui la mateixa. És que jo sóc molt futbolero i jo tenia Michael Laudrup, però ara el que m'he posat és Risto Stoikov. Home, aleshores ets previsible i la següent que posarà serà Ronald Koeman. I ens la
això
sabem,
les màquines de la gent que vol hackejar ràpidament.
Clar, els ciberdelinqüents penseu que tenen llistes de contrasenyes reals dels humans des de fa dècades. Si el 2016 van robar 117 milions de contrasenyes del LinkedIn, ja hem begut oli. Si el 2012 van robar 100 milions de contrasenyes del Dropbox, ja hem begut oli. I tres quarts del mateix quan van robar 300 milions de contrasenyes de Twitter el 2018.
Doncs escolta, Genís, Margarit, jo ara ja tinc aquí unes frases teves lapidàries que m'he de concentrar per elles. Moltíssimes gràcies.
A
la tarda ens veiem a la xerrada en el tercer congrés de competències digitals, on avui hem fet el programa Som la Mariby Pérez, l'Albert Castellví, la Sílvia Creus, la Marta Cristià, la Marisa Gil, la Isabel Romano, l'Aina Ostrell, José Antonio Muñoz, la Montse Durán, Víctor Lorenz, el control central i qui us parla, Mariola Dinarès. Connectem ara amb el Catalunya Migdia. Tornem demà amb els creadors. Adeu!